Dones en enginyeria. Vespre, amigues i amics, benvinguts en el Crepuscle en 100 estels, us parla en Tomé Orell. Benvinguts en aquest programa que és el 2658, si no vaig errat. Ja duim 1558 nits aquí en el Crepuscle en 100 estels i avui és un d'aquests programes que compta en dues parts. Una primera part, la secció de cometes que ens ha duit Maria Antic. Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Que tenen alguna cosa sola, a vegades, o una efemèrides, o una temàtica...
Tenen com un mes de setembre.
Mes de setembre?
Sí.
Molt bé. I del mes de setembre, en general?
Sí, en general.
En general, molt bé. En Biel Vic està prenent nota, alerta, sí. Perquè no. Li interessa el mes de setembre...
Sí, però no m'agrada.
Ara t'anava a dir. No. Quin és el mes que més t'agrada, tu?
És que més m'agrada... Probablement mes de març, mes d'abril.
T'agrada la primavera?
Centrada la primavera, ah, sí. Torreneix, deixar-s'hi ven enrere, el dia s'allarga.
Que bé.
Sí.
En canvi, en Joan és més partidari de l'estiu. Bé, no, aquest estiu no, perquè ja mos va dir l'altre dia, ja mos va dir dimarts que aquest estiu no.
Jo som un home de la glaciació. A mi m'agrada, no te diré, el mes de novembre és un poc tristot.
Sí.
Però vaja, jo som de l'hivern.
Però tu quan recordes haver fet les millors excursions?
En l'hivern,
sí. Més que aquelles d'estiu, quan vas pel Pirineu i això.
No, anem a veure.
És a dir, no te sap greu que les 5 sigui fosc?
No, és l'aspecte negatiu de l'hivern, però a nivell de paisatge, a nivell de color, per exemple, l'hivern, de molt. Aquests dies d'hivern que són sol, hivernal,
i fresqueta,
que estàs pujant muntanya,
que guapo. No sé, avui, la segona part del programa, comptàvem amb l'entrevista amb Belén Bermejo. Bon vespre. Benvinguda, que és professora adjunta del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i avui parlarem amb ella. Jo he començat a dir dones en enginyeria perquè parlarem d'això i d'altres aspectes de la seva recerca. No sé si té un mes preferit, no, Belén? Tens un...
Jo també segueix l'idea de que m'agrada molt si bé. Jo també faig molt d'esport per la muntanya, i si bé sempre... és la millor època. A mi el mes que més m'agrada molt el mes de novembre, i el gener m'agrada molt també.
El gener està bé.
S'estiu en general, bueno.
Sí.
El passam,
però anant recordant lo bé que estàvem en l'hivern, no? I això serà el nostre programa d'avui. Primer cometes, després conversa. Un programa que, com sempre, produeix na Maria Moreno i que controla tècnicament Joana Maria Borràs. Maria Antic, tot teu.
He decidit parlar d'alguns cantants i un compositor que varen néixer el mes de setembre.
Molt bé.
Val? Que tenen en comú i que han nascut el mes de setembre. No?
Crec que Jordi Dan va néixer el mes de març, ho dic per anar descartant. Eh?
Sí.
No, com que sé que a vegades...
Aquí, bueno, ho veus, la gran majoria són bastant decents, i n'hi ha un...
Que bé.
Que Jesús, he trobat que també l'havien de posar.
Molt bé.
Començarem amb Nava Part, penturen dels compositors contemporanis, penturen més important.
Místic, no? Molt,
sí,
místic.
Molt místic.
Molt místic.
Escoltant de fons, si voleu, aquest Te Deum, nascut a Estònia, el que diu, molt místic, i que l'11 de setembre va complir 87 anys. Mm. Ja té una edat, però...
Sí, no, us he dit, té una entrevista. Ho han aconseguit, coses d'aquestes estem en feina, però
sí,
ho tenim complicat.
Sí, és interessant, perquè jo crec que és un dels darrers compositors que queda viu,
sí.
Així amb una certa
I què ha sonat en aquest programa? Perquè hi ha convidats que han demanat música seva.
Demanat.
Sí, sí.
Seguim. I ara ja comencem un poc més moderns. Bé, que també va esperar.
També.
No? En dona William Felder. No vol dir res.
No.
No. Nascut el 21 de setembre de l'any 1947, 75 anys.
Els has agafat jovenets avui, eh?
Jovenets. Diu que se va interessar per la música quan va escoltar en Elvis Presley. Clar, aquest nom no vol dir res, però si jo vol dir Eagles, vol ver una cançó en el cap, seguríssim. Que...
M'ha agradat perquè has dit Eagles i nosaltres l'hem fet així. I crec que Belén no identifica.
No, però potser si que... sents aquesta cançó...
El nom m'ha sonat, però tu
l'has sí, sense cançó. Segurament, igual, si sents aquest Hotel California... Segurament
és un clàssic.
Que és un clàssic, te sonarà.
S'ha fet esperar, això.
S'ha de ser, oh? Esperat.
No recordava aquesta introducció tan llarga.
Sí. En Felder era el guitarrista.
Uh-huh.
I va tingut, després que va deixar Eagles, ha anat i ha tornat. Vull dir, va intentar coses per un solitari. Uh-huh. Res, aquesta persona i Eagles, i si no, no ha res a fer. De 9 de setembre de l'any 1952, 70 anys. En Neil Gregory Rogers. No vol dir res, absolutament res. No?
Amb aquest nom no arribaràs enlloc.
No, no? Però vol dir que és un cantant que va començar a cantar a Nova York, en el Teatre Apollo, en Aretha Franklin i tal. No? Ja, no?
I se va canviar el llinatge.
No. Vos he de dir que també després de cantar també ha estat productor, per exemple va ser el productor del disc Let's Dance de David Bowie, no? Bé, no? Vull dir, aquí ho vam veus ara així, no? El que passa és que ell va fundar un grup i jo no sé, aquí a l'estat espanyol record aquest èxit, però no en record massa més. Va fundar aquest grup que se deia Chic.
Chic? Sí.
Només tenien un
concert. Dance.
Preparau-vos, per ballar.
One, two, three, now. You freak out. You freak out. Say shit. Freak out.
Música disco, disco,
disco. Disco, disco. No? Poques vegades que aquí se senti aquest tipus de
això
música.
Això és el crepuscle, en sent estals. Sí. Dic per anar sí. donant el detall. Crec que tenen com una franquícia, com lo de los panchos, no? Que se va canviant els cantants, però que rol van pel món cantant sempre
però,
la mateixa cançó.
Però jo, sí, sempre la mateixa, perquè sí, jo no però... recorren més, no?
Idò, crec que varen ser per aquí, per Mallorca, no sé si fa un any, o... I varen dir, des originals en queda un, i els altres són altra gent.
Van passant. Però bé, va, no? Sí, aquest Neil Rogers, després ja vos he dit, s'ha dedicat molt a la producció, i a més, arrel dels atemptats de 11 de setembre a Nova York, va fundar... va fer un projecte que se deia We Are Family Project contra la tolerància i la multiculturalitat, a favor de la tolerància, és a dir, contra. I està treballant molt en coses d'aquestes, no? Seguim. 9 de setembre de 1962, i cada vegada més joves, però m'aturaré un moment, dona. No vos penseu que... Bueno, de 60 anys. 60 anys d'Alejandro de la Nuez. Ara anirem si vol dir que ha tocat en Tequila,
sí.
Tequila,
sí, sí, sí.
Que era part del duo Àlex i Cristina, na Cristina Rosenville.
Era la part Àlex,
era la part,
previsiblement. Previsiblement.
Sí, però nosaltres l'escoltarem en segurament la cançó que ja crec que el recorden més, formant part d'un grup de la movida que se deia Zombies.
Oh, sí.
Variedat n'hi ha.
No sé si ho superaràs en això, eh? Ja anam.
Va, no, ara tornarem
també,
a pujar.
També és one hit, és one hit.
Jo Maria,
només
avui
d'una
no,
cançó.
Avui no, però tinc una teoria sobre la movida.
Ah, sí. Un dia sí. l'explicaràs.
Un dia l'explicaràs.
És un dels, diguem-ne, fakes col·laterals de la transició espanyola.
Mm.
Ah, mos ho contaràs un sí. dia. Que bé. Sí,
sí. Vale. En Liam Gallagher. Liam Gallagher, sí, sí, sí. Va néixer un 21 de setembre de l'any 1972.
En Pep Guardiola. Amic d'en Pep Guardiola.
Sí. Va fundar amb el seu germà Oasis, un dels grups més famosos dels 90, he de dir. I que se varen separar en el 2009, m'apareix. 2009-2000.
Eren germans, aquest, no?
Eren germans.
Encara ho són.
Bé, dic que eren.
Però no sé si va, com sempre, no? Que formen, es fan el conjunt i després els que separaien. Sí. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I ara vos he de dir que no m'he pogut estar de parlar de dos que varen néixer el mateix dia amb anys diferents, però que no hi ha tanta diferència d'edat.
Ara ens prepara emocionalment pel cop. Pel cop que rebrem.
Nascuts el 23 de setembre. I escoltarem primer el Mervell.
El Fari. No. No.
No.
Crec que era de setembre.
23 de setembre de 1943. Neix...
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto.
Això és encara Ona Mediterrània. Sí. I és el Crepuscle en Sinestat.
He triat aquesta cançó perquè va ser la que va anar a Eurovisió.
Sí, sí. No, te comprenc.
Hagués pogut triar...
Qualsevol.
Qualsevol, sí.
Però t'entes perfectament. Però Eurovisió, forever.
He
sempre.
Dit, no, vaig pensar. Eurovisió,
clar que
què
sí.
Vol dir?
Clar que sí.
Aquest personatge...
Un Coolio.
Sí.
Molt bé.
I de 79 anys farà.
I de.
Diuen que
està bastant atropellat.
Si té una entrevista l'han d'intentar
ja. Pitjor que la reina d'Anglaterra.
Enviant-li estràs i acabarà amb ell.
6 anys més tard, no hi ha tanta diferència, però 6 anys més jove, també el 23 de setembre de 1949 va néixer i amb aquesta cap aquesta altra cantant.
I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down.
Com podeu comprovar, dues persones que han nascut el mateix dia, no tenen, encara d'any diferents, no tenen res a veure.
No, ja ho deia abans, el bos i els bosses.
Més o menys.
Que guapa aquesta cançó, no? Sí. M'ha agradat, així, per posar punt final a la teva secció. Sí, sí, molt bé, molt bé.
Era, per tal vegada, el mes que ve, més.
Que bé.
No windy smiles, no walk down the aisle. No flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Then into the river we died. Oh, down to the river we did ride.
Escoltes Ona Mediterrània des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat. perquè vols donar suport a la nostra llengua, perquè t'agrada la música feta a Ca Nostra, perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1.000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrania.cat. Recorda, onamediterrania.cat. Tu fas Ona.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, música experimental, new wave, música ambient, escolta Copinya de Volta Verda, un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània.
Amb la teva ajuda seguirem fent ràdio en la nostra llengua. Fes-te soci d'Ona Mediterrània per 4 euros al mes telefonant al 971-100-222 o a través de la pàgina web www.onamediterrania.cat.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
En aquesta segona part del programa, avui la nostra convidada d'avui és professora adjunta del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB des del 2016 i és membre del grup de recerca en ACSIC, Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicació. Obtingué el seu doctorat a la UIB en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions el 2020. És presidenta de la secció espanyola de Women in Engineering de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics. La seva investigació se centra en la millora de l'eficiència energètica en centres de dades i servidors, juntament amb la millora del seu rendiment, especialment en els virtualitzats. Ha publicat articles i revistes científiques i ha participat en la publicació de llibres i en l'organització de congressos internacionals. I a la nostra convidada d'avui li agrada Amaral.
Hermanas, heroína.
Karen Bermejo, benvinguda de nou. Bon vespre. A mi també m'agrada Marala, i aquesta cançó que també no m'agrada també. I la primera pregunta que sempre feim és per què triar aquesta cançó, a veure, per quin motiu aquest tema per començar una entrevista?
Bueno, aquesta cançó per jo té com a dues connotacions, és a dir, jo, a part de tot el que has dit que faig en el món professional, i pas moltes hores a la muntanya, m'ho dedico a fer curses d'ultradistància, des de fa ja una sèrie d'anys, i bueno, aquesta cançó és una mica es reflexa de lo que és la muntanya per jo, no? I també jo venc d'una família on, bueno, això de la muntanya no és molt comú, no? I vaig ser com a la primera que se'n va anar cap a la muntanya a estar-hi moltes, moltes hores.
Que bé. Una d'aquestes primeres preguntes és sobre música, però també com va néixer la seva vocació. Jo no sé si la paraula vocació és correcta, però aquest món de l'enginyeria, d'aquest món tecnològic, com va néixer aquest interès?
Pues mira, això és una cosa molt curiosa. Jo des de que era petita, jo no sé per què, però jo volia ser psiquiatra. Fins que me vaig adonar que per ser psiquiatra havia de fer medicina. I jo sou molt aprensiva amb la sang. Jo me faig un tall i caic en terra. Així que varen descartar l'opció de ser metge. I en aquest any me'n vaig adonar de que les màquines, de que els ordenadors que jo tenia per que nostre funcionaven d'una manera molt similar a com funciona el cervell humà. I vaig dir, bueno, si faig feina amb les màquines, podré entendre millor com funcionam nosaltres per de dins. I així va ser. De fet, cada vegada que m'estic ficant més en les màquines, m'agrada més la ment humana, i bueno, vaig una mica combinant aquestes dues coses.
Curiós. En Joan Roque té una pregunta.
És que m'ho ha deixat votant per rematar. Un ordinador, una màquina, pot embogir?
Pot?
Embogir. Aquella imatge que tenim de 2001, del HAL, que et perds el xurbata
sí.
I tot el loco, pot passar, realment, que un ordinador embogesqui?
Tu pots fer que passi.
Ja t'anava a dir, el HAL no torna loco, eh?
Bueno, quan allà comença... Deixi. És a dir, arriba un moment que et pateix un atac de gelosia patològic, per jo.
I per tant, se pot provocar això.
Tu a una màquina li pots fer el que vulguis. Pots fer que faci el que tu vulguis. Així que sí, si el vols tornar loco, pots.
No sé si altres vegades aquí hem comentat que tot aquest món de la ciència, la tecnologia, ha estat un món molt masculí, no? Hi havia aules d'enginyeria, d'arquitectura, a lo millor ara, clar, això tot ha canviat, evidentment.
No tant.
O no? Això era la pregunta.
No tant.
Tenim a vegades idea de que sí, de que va canviant i de que ara pensem en alumnes de batxillerat i que estan pensant en estudiar una carrera, i per aventura ara sí que veus més al·lotes interessades en el món de l'arquitectura, de l'informàtica, de l'enginyeria, però jo recordo durant anys que s'ha d'això, no? Aules pràcticament buides de dones. I dius que no ha canviat tant, això, no?
No ha canviat tant. Sabeu qualque canvi, però encara no és un canvi molt significatiu. Jo quan vaig començar la carrera, el 2010, record que érem a classe unes 100 persones i érem 5 al·lotes. I això, tots els anys que jo duc fent classe a la universitat, te trobes això 4, 5, 6 al·lotes com a molts anys que tens més. Però de moment no està canviant. I és que una cosa és utilitzar la tecnologia per fer alguna cosa, i una cosa és fabricar la tecnologia. Són dues coses molt diferents. Sí que és vera que la part femenina agrada molt l'ús de la tecnologia per fer el que sigui, però ficar-se a la part de fabricació, administració, millorar la tecnologia no és tan comú veure públic femení.
I això què creus que és degut?
Jo crec totalment que falta una tasca d'educació social.
Un motiu educacional de les famílies, dels centres, de la societat?
És una mica en conjunt. Tot i per experiència que és una mica raro que la teva filla, que la teva neta vulgui ser enginyera i que després vulgui fer un doctorat amb algo que és tecnològic. No és lo comú. Sempre queda millor que una dona se dediqui a algo que sigui més de cuidar en els altres. És el que sempre s'ha fet.
Sí, jo record que potser se parlava de magisteri, per exemple, com una carrera més femenina, però llavors tota la branca biosanitària, Maria, no? També, ara,
sí, per exemple... Sí, inclús la medicina.
Això dic, medicina
també és una...
On hi ha moltes al·lotes, molt joves,
sí,
no?
Tota la branca de sanitat va més...
I és bé que, en canvi, en els instituts, potser no se veu aquesta part científica, no se veu tant en nines, o en joves, o en dones, no?
Jo crec que també, també, si se poden elegir assignatures... Sí. Més tecnològiques hi haurà més el lot que el lotes, segur.
I probablement aquesta part educacional general, no? De la societat, de les famílies, dels propis centres, potser se potencia més o és una realitat que ha interessos diferents?
Jo crec que fa temps que ja en Biel va dur una notícia quan dit temps, jo crec que fa més d'un any i per més de dos, que deia que a partir de 6 anys ja les nines elegien, ja se sentien com a més, entre comotes, ara diria una paraula que no, com a més inferiors, i que ja assimilaven que no podien estudiar segons quin tipus de carreres universitàries o fer segons quins estudis, perquè elles ja socialment ja com acceptaven i ja a partir de 6 anys això.
Inferiors en matèria de ciències.
Sí, sí. També és vera que no...
Sí,
també és vera que no teniu molt bona publicitat, perquè si veu les sèries de tele, la més típica és Big Bang Theory.
Sí.
I que te trobes en Sheldon, que està penjat, l'altre, que està pitjor que ell, i no... Tenim molt mala publicitat.
Sí.
I també és vera que falten, des del meu punt de vista, referents, perquè les nines, des de que són petites, vegin, vale, aquesta... persones, una dona normal, entre cometes, no té cap tara, com me fan creure, no és inferior en els altres, i està fent coses que, bueno, són diferents i que pintura a mi també m'agradaria fer, però no faig perquè, bueno...
En aquesta sèrie que tu comentaves, se va iniciar i les dues persones, les dues protagonistes dones, eren perdoneu-vos l'expressió, dos floreros.
Sí.
I un moment donat varen va d'incorporar a la lata d'en Sheldon
Emily per, i la Bernadette
per intentar posar, perquè jo crec que
era això, massa...
i, mira quina imatge donaven.
A part que si parlant de tendir cap a la ciutat de gènere, hi ha àmbits dins els canvis poden ser més ràpids, però dins de moltes mentalitats és molt més lent. Potser no es fa de perspectiva, potser d'aquí uns anys sí que s'haurà aprofundit un poquet en aquest sentit.
I has hagut de donar moltes explicacions, o no? Quan t'ha demanat qualcú que no te coneix i t'ha demanat, i tu què fas? Em dediquen a això. Ah, sí? Sorprèn,
sí.
Encara.
Te demanen que és això. Que és això, primer, perquè no se sap ben bé què és el que hi ha darrere tota la tecnologia, i tampoc la gent no s'espera. S'espera que quan tu dius que ets doctora, diguis que ets doctora en psicologia, en medicina, en una altra cosa, però que no diguis que ets doctora en informàtica.
I l'alumnat? L'alumnat universitari, què tal? Com ho veu això de tenir aquesta doctora que li fa classes? I ho veu com una cosa normal, habitual? O ja dic, és un món molt masculinitzat?
No, des de fora se veu que se dona una imatge de que no estem integrades dins d'aquest món, que és com molt difícil, però és tot el contrari. La part masculina està com molt contenta de tenir una energia un poc diferent allà de dins, no? I l'alumnat ho veu completament normal. De fet, es tracta que tenen ells amb elles, jo que els veig i estic a classe i tal, totalment normal.
Clar.
De fet, les meves alumnes són molt més bones que els meus alumnes. Són molt més organitzades, molt més madures, més interessades.
Hi ha unes qualitats que tu notes allà, que tu veus, que això aporta com natural,
sí.
Una visió distinta, no?
Sí,
de l'enginyeria. Perquè jo he parlat del IEE, de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics. Sí. Què és això? Perquè jo he llegit que reuneix deixadors en el món, 420.000 enginyers científics i tecnòlegs, i què fan tota aquesta gent reunida a un institut?
Sí, CUP, diguem que ve a ser com a institut internacional a nivell mundial que recull tots els professionals del món de l'enginyeria. I el que fem aquí és, tenim diferents seccions que li diuen, és a dir, a cada país tenim com un substitut, i el que ens dedicam és a fer difusió del coneixement que s'està aconseguint en l'enginyeria, quins avanços hi ha per part de les empreses, per part de la investigació, i fa una sèrie d'anys va sorgir la part de UIE, de dones, perquè bueno, érem un número molt minoritari, encara som un número molt minoritari, i se mos està donant bastanta prioritat en aquest aspecte per intentar que això canviï a poc a poc.
Perquè quin seria l'objectiu principal? Anar canviant això, donar aquest empoderament?
Més
però...
que canviar, perquè jo no sé si generarem un canvi, però que la decisió que s'aprèn de si fer-ho o no fer-ho sigui de forma conscient, és a dir, si tu vols ser enginyera, que tinguis consciència de lo que és, de lo que se fa, de lo que no se fa, i si dius que no, també que sigui perquè ho saps i no ho vols.
Sí.
Per tant, jo
simplement
crec que
no ho vols, ja sí. Està.
Com és depèn de la tecnologia, que depèn moltíssim de la tecnologia.
Sí, massa.
Més, bé, massa no ho sé, però més riscos correm de que quedem a les fosques.
Sí.
I el sistema, la tecnologia com a tal, sí, no es protegeix de la possibilitat de quedar a les fosques o realment estem en perill de que pugui passar qualque dia?
La tecnologia és molt bona si l'emplees, però si t'emplea tu ja no. I avui en dia, des del meu punt de vista, que és una mica diferent, la tecnologia mos està superant. La tecnologia mos està fent perdre moltes facultats humanes, mos està fent perdre intel·lecte, ens està fent perdre concentració, capacitats humanes que són innates i s'estan perdent.
És com el foc.
Sí.
És un bon criat però un mal amo.
Sí.
M'ha agradat aquesta frase que has dit, no? De que més que les persones utilitzen les màquines, sí, ara són la tecnologia és que ens utilitza, no?
Sí.
Perquè ja, purament el tema de quan diem, no, és que això és gratis, no? Això és gratuït a internet, per exemple.
Si i és estem, gratis, estan,
si és gratis és impossible, no?
El producte et tu.
Et tu.
Sí.
Ens estan venent les nostres dades, tota la informació.
Això, l'any 2013, se va escriure un llibre sobre el capitalisme de vigilància en relació a tota la part tecnològica, la matèria prima, ara ja no són matèries primes tangibles, sinó que són les nostres experiències. I basta fer un experiment molt simple, i és quan un arriba a casa seva que intenti deixar el telèfon apagat a l'entrada. Jo fa 3 anys que vaig fer aquest experiment i vaig estar 2 setmanes bastant malament. Ara ja ho faig sense cap problema, però em va costar moltíssim.
És a dir, que tu penses que l'algoritme, més que salvar-nos, no es rematarà.
M'ho esclavitzarà, perquè no interessa rematar la gent.
Alerta.
Interessa que estiguis controlada, tenir redol i que no surtis.
La perspectiva esclavitzar-me és rematar-me.
Sí,
no?
Sí.
I ara passam a una segona proposta musical, que és aquesta.
I'm gonna give you my heart.
escoltat abans Oasis, no sé, crec que hi ha hagut aquí un lligam d'Oasis a Coldplay.
Sí.
Per quin motiu aquest Sky Full of Stars?
Pues aquesta cançó a mi com a que m'atreu de lo petit. És a dir, si ho mirem des d'un punt de vista tecnològic, estem davant una pantalla focalitzats, davant un mòbil focalitzats, i mai mos aturam a veure el cel que està ple d'estrelles, no? I també la tecnologia mos provoca molt de problemes psicològics, no? Mos frustra molt, mos comparam, i crec que de vegades val molt la pena mirar cap a dalt i no tant a la pantalla.
I agafar i anar a la muntanya, per exemple.
Per exemple.
I la muntanya sense mòbil. O convé tenir mòbil per cridar desurgent.
Duc el mòbil per seguretat perquè qualque vegada m'ha passat alguna cosa així una mica més perillós i, bueno, el dus a la motxilla i no el mires.
Desconnectes durant unes horetes, no? Això està molt bé.
O uns dies.
La nostra convidada d'avui ha estat professora visitant, Belén Bermejo, ha estat professora visitant a la Universitat de Newcastle el 2017-18 i també a Sevilla. Aquests intercanvis, sobretot estic pensant en intercanvis així internacionals, això hauria de ser, diguem, lo normal dins universitat, no? Sí, universitat hauria de ser de sinònim de compartir coneixements i experiències, no? Què tal aquesta experiència a Newcastle?
Jo crec que les meves estades a Newcastle hi vaig estar un estiu i un hivern, l'any següent, i jo crec que és de les millors coses que he fet mai. Crec que sortir, no només sortir per fer feina, sinó sortir a viure una experiència personal, te relativitza molt. Els fums, si els tens molt alts, te'ls abaixa, i si estàs un poc tocat en aquell moment, pues, com que surts una mica de lo que t'està passant.
Per passar un hivern a Newcastle, t'agrada molt l'hivern, no?
Tot el dia de vespre. Te reconec que les dues primeres setmanes que no vaig veure el sol va ser una mica complicat. Però, bueno, com que t'acostumes.
I has participat en projectes de recerca europeus, no?
Sí.
També el que dèiem és compartir, no? La investigació, la recerca, o ha de ser compartida. A mi em fa gràcia quan a vegades enviar el BIC que mos du notícies de ciència, potser mos dona una referència d'un article i diu, sí, això ho van publicar, i tu veus quanta gent publica, no? A vegades és un, dos, tres, quatre, o equips que n'hi ha un que està al Japó, l'altre als Estats Units, això... Per ventura, aquí se diu que és universitat, no d'aquí de l'UIB, sinó en general de tot l'estat, és massa endogàmica i com que hi ha poca comunicació en l'exterior. Com ho veus tu? O veus que la universitat s'ha modernitzat amb aquest tema?
Sí i no. Hi ha com una dicotomia molt gran, no? I una part intenta mantenir aquest estament antic de, bueno, nosaltres feim la nostra... que ningú mos toqui això que és nostre,
que és redolet, no? Que és nostre.
Sí, tenir com aquesta por, no?, de sortir. I l'altra part és totalment la contrària. És a dir, les persones que no tenim por a fer una xerrada de divulgació de lo que tu estàs investigant, a sortir, compartir, fer articles amb altres persones. És que, per jo personalment, la ciència i la investigació, si no té una aplicació tangible a la societat, que la gent ho entengui, que la meva predina ho entengui, és que però jo no té cap sentit, perquè si no, per què ho fas? Si t'ho quedes tu i ja està.
Jo m'havia apuntat aquí aquesta pregunta, perquè Belén Bermejo ha estat guardonada el 2016-2020 en premis de recerca i de divulgació. Jo m'havia aquí apuntat, per ventures de divulgació et sa germana pobra, diguem, de tot el que és activitat universitària, és a dir, nosaltres pensam docència, investigació, recerca, i llavors tenim divulgació, si ara jo pens en... Bé, ara vaig en Joan Roca i pens història, no? El món de la història, per exemple. És curiós com hi ha docència, hi ha investigació, però a vegades la divulgació no la fan els historiadors, la deixam en mans d'altra gent
i té el seu perill.
I té el seu perill, perquè a vegades són...
Hòstia, és molt difícil divulgar.
Ja, no, clar, és que el millor és que és un bon element de laboratori, a lo millor no sap divulgar, no ho sé. Tots han tingut professors que eren boníssims en lo seu, però que tu deies, no me transmet, no me comunica, no? Això de la divulgació, tu consideres que és important, com a feina teva?
Per jo és una part molt important la divulgació, perquè en el final és el que vosaltres comentàveu, és a dir, la zona còmoda és estar en el despatx, en el laboratori, fent experiments, formuletes i tot el que tu vulguis, tot molt complicat, que per això quan més complicat és, més
millor,
guapo,
millor,
no?
Millor, perquè si la gent no sap
de què
va. I no
és no? En el final, fins que tu no te poses davant la teva predina i li expliques el que estàs fent, fins que la teva predina no ho entengui, tu no ho estàs fent bé. Ho estàs fent bé cap a un públic molt restringit, que tu te penses que és molt gran, però no és molt gran. I fins que això no surt en el públic en general i la gent entén que és això, perquè com ho pot aplicar a la seva vida, però jo no té cap sentit. Hi ha molt de llibres, moltes fórmules, molt d'articles que no tenen cap aplicabilitat a la vida de la gent. I al final, la ciència, si no se transmet cap a la societat, per jo perd tot el sentit.
Jo me sona que aquí hem parlat a vegades. Digues,
no,
Maria.
No. És que, clar, com que diu, fins que no m'ha set davant la meva padrina i l'explico, que mos ho expliqui, per favor, l'aplicabilitat, que expliquin als nostres agents què és el que fa en...
Clar, perquè a més tu dius en la predina, i ara jo pensava i en els infants, o
en
els
infants,
no?
Sí. M'agradaria que mos diguessis...
Alguna cosa
imagina
concreta que
faig. Imagina que tens una lata de 15 anys i que aquesta lata li poguessis explicar què és el que estàs fent i per què seria interessant que ella s'hi dedicàs?
Vale, jo sempre començo amb la mateixa pregunta. Vosaltres me sabríeu dir quan contamina el vostre cotxe? Més o manco?
No, molt.
Molt, no?
Però no tenim la dada.
Però sabeu quantes de per vos gastau en benzina, no és veritat?
Això sí, perquè això sí, mos no? Fa mal això. Sí.
Sabeu quan vos gastau en l'electricitat de que vostra, no?
No, perquè vostè
és molt complicat, són molt mal d'entendre. És molt complicat, les factures de les companyies elèctriques són per fer un doctorat, eh? No,
sabeu
no
que quan arriba l'estiu i poseu l'aire, consumiu més, no?
Ja ho sabem,
sí.
I aquest consum de l'aire ve d'una sèrie d'energies que no són renovables sempre, no? Uh-huh. I tots veiem que els cotxes pues, treuen fum, les fàbriques treuen fum, no?
I les persones treuen fum.
I les persones també treuen fum, massa i tot. I mai vos heu aturat a pensar si un mòbil contamina?
Clar. Contaminen que és la seva producció o destrucció de residus.
Quant de WhatsApp enviau en el dia?
Alguns. En Joan va
aquest
tenir una...
Alguns ha quedat,
alguns,
ha quedat
és molt indefinit,
retratat,
és molt
això
indefinit.
També.
Tu te'n recordes quan en Joan deia no tindré... No, ell deia, no tinc WhatsApp. Ell,
però
es diu que en tingui. Ah. Però és veritat, no sé, ara no t'ho sé dir. Hauria de comptar per saber quant d'impacte es fa de WhatsApp, no?
Posant que de mitja una persona amb un ús normal envia uns 50 WhatsApps en el dia.
Bueno, ja no tants.
Espera't, farem una investigació. Sí.
48, potser.
Cada WhatsApp que nosaltres enviem, sense imatge, sense vídeo, sense res, testa pla, contamina el mateix que una bombeta d'aquestes, no, però de 60 watts, una hora encesa.
Què dius? Carai.
I exactament igual.
Cada WhatsApp.
O sigui, si li pos OK, és el mateix que una hora de bombeta. Carai.
És
el
mateix.
Per
què?
Perquè?
Perquè si jo li estic enviant un missatge a en Joan, que està davant meu, amb el mòbil, això no va mòbil a mòbil. Això va a un repetidor d'internet que se'n va per cable a Finlàndia. A Finlàndia tenim centres de dades que processen aquesta informació, l'emmagatzemen, l'espien, ja que estan, no?
Aprofiten.
I aquest missatge torna una altra vegada cap en el mòbil d'en Joan. Tot aquest tràfic, només per enviar un ok, un hola, un bon dia...
Un coret, jo a vegades li envio corets.
Això contamina més que un...
Un coret contamina més.
Pues aquest coret, aquest missatge, contamina.
I d'això no mos ho han dit mai?
No, això no mos ho han dit.
No, vull dir que són les típiques coses que no mos ho han explicat. No.
Quan se parla de canvi climàtic, tots pensam, és plàstic, el reciclatge, els cotxes, els avions, els vaixells, però el darrer estudi que vàrem fer l'any passat ja vàrem veure que les tecnologies en general, mòbils, ordenadors, tot el que se vos passi per cap, contamina tant com els cotxes. És a dir, si juntem tots els cotxes i juntem tota la tecnologia, contaminen igual. Contaminen en quant a emissió de gasos de CO2 cap a l'atmosfera.
I això jo dic, per què no mos ho diuen? Hi ha un motiu per com que dir, no, això no gasta, això... A més, tenim un poc aquesta consciència de que llavors, si tenim problemes de bateria, bé, és igual, llavors
enxufes
i ja està, no? Ara ja que tenim una persona entesa, la millor, la típica cosa de convé desenxufar, desendollar el mòbil que tenc allà que s'està carregant quan ja ha passat un temps prudent, o li puc tenir 8 hores? O això, a lo millor, normalment pot generar...
Hombre, hi ha l'efecte bateria. És sí. A dir, quan el mòbil, quan l'ordinador se carrega, quan la bateria ja està plena, si tu segueixes tenint el transformador enxufat, estàs consumint electricitat estàtica. Vull dir, no és molt...
Però no és molt convenient.
Però tot suma.
Tot suma.
Sí.
És que, clar, quan he llegit que s'ha dedicat a la seva recerca, han dit millora de l'eficiència energètica en centres de dades i servidors, no? Juntament a la millora del seu rendiment. Clar, servidors i centres de dades, això deu ocupar molt això, d'espai i, a més, molta d'energia, no?
Això són hectàrees i hectàrees d'edificis gegants que si hi entres el que te trobes és un fred impressionant perquè això emet una calor brutal i allà el que veus són ordenadors, no hi ha res més, són sales blanques, has d'entrar vestits perquè no pot entrar res de pols i el que te trobes és això, consumint electricitat perquè això s'ha de mantenir. Uh-huh. I cada transacció que nosaltres fem quan estem avorrits, que miram Instagram o miram... Només el fet de fer clic en el mòbil, ja estem generant una contaminació.
Biel.
Ara que parlaves fa dos segons que has dit que cada WhatsApp que contamina, etcètera, etcètera, i vista la teva especialització en data centers i demés, m'ha vengut en el cas de l'empresa Action, el que se considera el més gran data broker que existeix en el món, no? Podem dir que aquesta empresa és la més contaminant del món en conseqüència o...
Hombre,
és a dir, aquest tipus d'empreses sí. Ara ja són més contaminants que
Iberia,
mines, que companyies aèries, sí. Que companyies elèctriques...
Sí,
que...
totalment.
Bé, jo te demanaria que no us ho repetissis. És a dir, un WhatsApp contamina tant com una bomba de 60 watts. Quantes hores?
Una hora.
Cada...
Un WhatsApp. Déu meu sant.
Si volem mirar en vídeos, ara que la gent jove mira molt vídeos, streamings i coses d'aquestes, el darrer càlcul que vaig fer, ho vaig fer amb un vídeo de YouTube de 4 minuts, més o manco, una cançó que hem escoltat. Això contaminava el mateix que un Seat Ibiza, anant de la universitat fins a casa meva, que són 8 quilòmetres. És a dir... Spotify que dus en el cotxe que està consumint dades i tal, això contamina més en si que la benzina del cotxe que està sortint en forma de fum.
Clar, si això ho paguéssim diríem molt més alerta.
Això és una de les coses que jo he plantejat qualque vegada i no ha quigut molt bé. És a dir, si nosaltres haguéssim de pagar un cèntim, només un cèntim, per cada WhatsApp que enviem, per cada vegada que miram Instagram, per cada transacció que fem amb el mòbil, i en el final de mes pues, t'arribessin 200 euros de mes, pues igual t'ho pensaries una mica.
Enviaríem els necessaris i punt.
Sí.
Sí, és un exemple d'ineficiència absolutament inconcebible. Sí.
És que és un dels problemes que tenim... Nosaltres a la recerca, en els centres de dades, en els servidors, estem arribant a un punt que la demanda que rebem d'usuaris, de peticions, mails, whatsapps, tot el que sigui, és tan grossa que no tenim temps per reaccionar amb això. Per tant, com que no tenim temps a nivell tècnic, una forma que jo estic intentant divulgar és educar a la gent en l'utilització de la tecnologia. perquè si una cosa la millorem, però nosaltres seguim empleant la tecnologia d'una forma molt ineficient, pues, la cosa no anirà molt, molt bé.
Idò, si anem acabant, tenim un final sempre, que és una música que tu ens has triat, Mercedes Sosa, Todo Cambia. Per quin motiu aquesta música?
Jo crec que hem de viure tant la bo com la dolent. I tot canvia, tant quan estàs bé la cosa canvia i quan estàs malament la cosa canvia, no? I jo crec que quan un està bé ha de pensar que canviarà i quan està malament també. I és una cançó que de vegades pues, m'ho pots per recordar una mica.
I quin consell mos donaries? Un consell per viure millor els nostres oients, que els hi podríem dir?
Mirar cap al cel.
Mirar cap al cel. No tant mirar cap a baix, mirar cap en el mòbil, per exemple.
Mirar cap al cel en general. El de cel. Vegades mos pensam que els nostres problemes són els més grossos i si ho compares amb el cel, pues, són molt petits. I pintures en van.
És real, sí, pues sí. Moltes gràcies, Belén Bermejo, per haver vengut avui al Crepuscle en Senestals. Gràcies a Ana Maria, a en Biel, a en Joan i fins una altra ocasió. Tornem demà en el Crepuscle en Senestals a les 9 del vespre. Bona nit.
Canvia el sentir un amante, canvia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.